Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. En Lloret Si Se Puede proposa crear un distintiu de qualitat pels hotels i establiments que vetllin pels seus treballadors. El grup municipal a l'oposició ho portarà a debat en el ple del proper dilluns, 18 de desembre. La moció destinada a millorar les condicions de les anomenades cambreres de pis que netegen les habitacions adreça aquesta petició a l'Ajuntament, que hauria de crear el distintiu amb la col·laboració dels col·lectius afectats, com ara l'Associació de les Cambreres de Pis, sindicats, gremis i tècnics varis. En Lloret Si Se Puede argumenta que Lloret és una capital turística de primer ordre i que l'excel·lència també s'ha de traslladar als seus empleats, entre ells les cambreres de pisos. Recorda que el 2017 s'ha declarat com l'any del turisme sostenible i que aquesta sostenibilitat ha de ser també social i econòmica. El grup municipal dona una dada important. Unes 2.500 cambreres de pis treballen a Lloret. Tot i les elevades xifres d'ocupació turística del 2016, el benefici no s'ha traduït en una millora de les condicions de feina per a aquestes empleades. D'aquí a uns minuts tindrem al telèfon el regidor i portaveu Paulino Gracia per comentar tot aquest tema. Bon dimarts a tothom, això és el Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. I a banda de parlar amb Paulino Gracia, amb qui més parlarem, Josep? Bon dia.
Bon dia, Maria. Avui explicarem les activitats que es fan aquest dimecres a la piscina a favor de la Marató de TV3, dedicada enguany a les malalties infeccioses. Escoltarem les declaracions del director de l'equipament, Ricard Salinas, i recordarem que estan obertes les inscripcions per a la cursa de Nadal del dia 24. Farem difusió del Cineclub Adler, que aquest dijous projecta la premiada Julia East, que dirigeix i protagonitza Helena Martín. Amb aquesta pel·lícula es dona pas al cicle Cinema i Dona. En parlarem amb Joan Moret, president del Cineclub. També sabrem quins productes es vendran a la Fira d'Artesania Catalana, que aquest cap de setmana ocuparà el Passeig Verdaguer. L'organitza l'associació Sabors Catalans. En parlarem amb el seu president, Josep Maria Soldevila, i anunciarem les dues propostes que organitza l'Obreria de Santa Cristina per aquestes festes de Nadal. Un concert de repertori clàssic aquest diumenge i les sardanes a l'alba el dia 1 de gener. Entrevistarem l'obrer major Arseni Frigola.
Doncs tot això omplirà de contingut el Bon Dia, Bona Hora d'avui, juntament amb la previsió del temps i el repàs de l'actualitat a través dels diaris. Un cop presentat el programa, comencem una nova edició amb Rosa Giral a la producció i Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Quan són les 8 i 3, sempre saludem el nostre home del temps, en Miquel Bernis, per saber com es presenta el dia. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Sense el vent de Garbí, avui la temperatura és força més baixa al matí, fins i tot ha baixat més de 10 graus en alguns punts de les comarques de Girona respecte al que hi havia ahir a primera hora. Tot i així, hi ha poques glaçades, hi ha poques temperatures sota zero aquest matí. I esperem a un migdia, això sí, amb temperatures també més curtes que no pas en la jornada anterior, màximes per sota dels 15 graus en general, dia amb força sensació d'hivern i marcat pel cel mig ennuvolat, estones amb intervals de núvols, estones amb sol, sense descartar la possibilitat d'algun ruixat puntual al migdia, primeres hores de la tarda. Seran més probables a l'interior de les comarques de Girona o en tot cas en alguns punts de la costa central, però no és del tot descartable que es pugui escapar alguna gota al voltant de Lloret aquesta tarda. En tot cas, precipitacions minces. De cara als dies vinents, demà i dijous, dies més variables, però segurament amb més clarianes que no pas núvols en general. I estem esperant un altre canvi de temps que de cara a divendres tornarà a fer augmentar els núvols i és probable que deixi alguns ruixats. Segurament no seran molt abundants, però en diferents comarques de Girona divendres probablement calgui tornar a obrir el paraigua. Pel que fa a les temperatures, continuaran les pujades i baixades els dies vinents. Demà al matí serà quan farà més fred probablement d'aquesta setmana, caldrà abrigar-se encara més que avui, però en canvi de cara a dijous i divendres la temperatura es dispararà bastant clarament cap amunt. I, en canvi, per contra, el cap de setmana, dissabte i diumenge, tornarem a valors similars als d'avui o als de demà. Per tant, muntanya russa del termòmetre, sobretot els dies més alts, dijous, màximes de 16 o 17 graus.
Moltes gràcies, Miquel. Doncs ja notem aquest fred a primera hora. Ara mateix tenim 5 graus de temperatura i la humitat al 86%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs el que fem és això, fer un repàs del que diu avui la premsa quan passen 6 minuts de les 8 i el titular més destacat del diari de Girona és aquesta victòria d'impacte del Girona contra l'Espanyol per 0-1 a Cornellà al Prat. A la fotografia s'hi veuen els jugadors del Girona celebrant el gol que va fer Timor, que recordem que jugava substituint el lloretenc lesionat Marc Muniesa, entre altres. Gran triomf al camp de l'Espanyol, és el que destaca el punt avui. Els gironins es van imposar amb un gol de Timor per 0-1. D'altra banda, però, el titular més destacat del punt és espoli consumat. Fa referència al fet que l'Estat ha executat el trasllat de les 44 obres d'art originàries de Sixena des del Museu de Lleida amb un desmesurat dispositiu policial. I el punt parla d'indignació i mostra les prestatgeries buides del Museu de Lleida després que traiessin aquestes obres. D'altra banda, també sobre aquest tema, el que destaca el diari de Girona és plors a Lleida i alegria a Aragó pel trasllat de les obres d'art. Altres titulars destacats, en aquest cas el diari El Punt, inversió de 8 milions a Girona el 2018, les obres del Pont del Dimoni i de la Clínica Girona es faran al gener, i d'altra banda, en l'apartat de les eleccions, el que destaca és una declaració de Raül Romeva, que és conseller d'Afers Exteriors i Relacions Institucionals. El gran error és encallar-nos en debats que ens paralitzen. I també ha escrit una carta des de l'exili Clara Ponsatí. Fa un temps gris, però guanyarem els grocs, diu Clara Ponsatí. Pel que fa al diari de Girona, un altre titular destacat és que el temporal porta vents que freguen els 100 km per hora a Santa Coloma de Farners. Les onades van arribar a 7 metres al litoral. Tres contenidors van caure al mar al port de Palamós i la biomassa emmagatzemada es va escampar fins a la platja. Pel que fa a l'agenda d'un imputat, pel que fa a les eleccions del 21 de desembre, volem dir, destaca que l'agenda d'un imputat revela noms clau sobre el full de ruta de l'1 d'octubre. També diu el diari de Girona que hi ha dos models oposats per construir el futur de Catalunya. I finalment també es fa ressò, igual que el punt, que l'Ajuntament vol refer l'antic cine modern i el Pont del Dimoni el 2018.
Més titulars de la jornada són els següents. A El País llegim en la seva primera plana que el Suprem investiga tota la cúpula del procés. El Periódico diu la causa de l'1 d'octubre tindrà desenes d'imputats. El diari Ara deixa anar un per la força. L'ABC, l'última esperpent de l'independentisme. El Mundo, un referèndum no pactat amb l'Estat no té sentit. I La Vanguardia titula a la seva portada que el Suprem investigarà més membres d'Esquerra Republicana de Catalunya i de la CUP.
Ho farà per ampliar la investigació per rebel·lió a més polítics independentistes. D'altra banda, la Moncloa demanarà explicacions a Bèlgica pel cotxe policial que portava una estelada. I també cal destacar que la Fiscalia investiga un professor de la Universitat de Barcelona que va dir que Miquel Iceta tenia els esfínters dilatats a través de Twitter. En un altre ordre de qüestions, l'Estat es ven un 7% de Bankia. Un cop es faci efectiva l'operació, l'Estat encara serà propietari d'un 60% del banc. Els treballadors d'Iberia convoquen una vaga parcial pels 4 dies previs a Nadal. També és notícia l'explosió que hi ha hagut a prop de l'estació central d'autobusos de Nova York en un intent d'atemptat que ha estat frustrat. Donald Trump, als Estats Units, també vol establir una base a la Lluna per poder arribar a Mart. Els últims astronautes que van trepitjar la Lluna van ser els tripulants de l'Apolo 17 l'any 1972. Encara en l'àmbit internacional, destacar que Vladimir Putin diu que Rússia abandonarà Síria un cop n'ha fet fora Estat Islàmic. I, finalment, en l'àmbit cultural, ja s'han fet les nominacions pels Globus d'Or. La Forma de l'Agua encapçala aquestes nominacions. La nova pel·lícula de Guillermo del Toro s'enfrontarà amb Los Archivos del Pentágono, Tres Anuncios en las Afueras, Dunkerque i Call Me by Your Name pel guardó a millor film.
A
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Si os preocupa la flacidez, la celulitis, la silueta y estáis pensando haceros algún tratamiento, Clínica Fanals os propone uno muy eficaz basado en una triple tecnología en la misma sesión. Radiofrecuencia, vacunterapia e infrarrojos de forma simultánea. Uno de los tratamientos corporales no quirúrgicos más efectivos para combatir la celulitis y reducir la grasa localizada, ya que reafirma la zona tratada y a la vez ayuda a disminuir la piel de naranja. También alivia los dolores musculares y mejora la circulación sanguínea. Apto para mujeres y hombres de cualquier edad, es un tratamiento que se puede usar en cualquier parte del cuerpo. Muslos, brazos, abdomen, glúteos, pudiéndose combinar con mesoterapia en zonas difíciles. Este tratamiento te ayudará a reafirmar y reducir volumen de forma localizada, recuperando la figura y la piel que deseas. No esperes más y pide tu cita al 972-3643-28. Dale guerra a la celulitis y redefine tu silueta en Clínica Fanals, Avenida Vila de Blanes 162 Bajos del barrio de Fanals. Más información en clinicafanals.com. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
L'assegurança de salut del RAC té una cosa que no té cap altra. El RAC. A més, disposaràs d'un excel·lent quadre mèdic perquè la teva salut és la nostra prioritat. Contracta ara l'assegurança més completa des de 36 euros i mig al mes i tindràs, a més, 2 mesos gratis. Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 00 49.
La piscina de Lloret s'assuma als actes de la Marató de TV3. Aquest dimecres 13 de desembre tindrà lloc una marató d'activitats dirigides des de les 7 del matí fins a 2:15 de la nit. T'oferim més d'una vintena. Tria la que més t'agradi. A més, oferim una promoció molt especial per a nous abonats. Paga un mes i gaudeix-ne 3. I amb matrícula gratis si fas una donació per la marató. Informa-te'n a la piscina de Lloret. Perquè fent esport també podem ser solidaris.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia.
Repeteixo, vull entendre el seu punt de vista.
Jo el que penso és que no ho tinc gens clar.
Ara s'ha de fer una altra cosa totalment diferent.
Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret.
Quin tipus de clients poden aportar a la destinació?
Escapem del model de sol i platja i discoteca que hem estat venent fins ara.
Et poses a internet a mirar fotos de la platja de Lloret i quan dius, ostres, és molt més maco del que sembla.
Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats.
A totes les dones els agrada que els diguin que són molt guapes i que està...
No, això ho dieu vosaltres.
Els dimarts i dijous de 9 a 10 del matí escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un
Un quart de nou del matí, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. Comencem a desenvolupar temes i el primer que expliquem és que crear un distintiu de qualitat pels hotels i altres establiments turístics de Lloret que vetllin per les condicions laborals dels treballadors i lluitin contra la precarietat del sector és la proposta que fa el grup municipal d'En Lloret Si Se Puede a l'oposició. Ho portarà a debat en el ple de dilluns vinent, 18 de desembre.
La moció destinada a millorar les condicions de les anomenades cambreres de pisos que netegen les habitacions adreça aquesta petició a l'Ajuntament, que hauria de crear el distintiu amb la col·laboració dels col·lectius afectats, com l'Associació de les Quelis, sindicats, gremis i tècnics.
La proposta també insta els empresaris a desenvolupar un programa específic sobre seguretat laboral i prevenció de riscos a la feina.
En Lloret Si Se Puede argumenta que Lloret és una capital turística de primer ordre i que l'excel·lència també s'ha de traslladar en els seus empleats, entre ells les cambreres de pisos. Recorda que el 2017 s'ha declarat com l'any del turisme sostenible i que aquesta sostenibilitat ha de ser també social i econòmica.
El grup municipal dona una dada important. Unes 2.500 cambreres de pis treballen a Lloret. Tot i les elevades xifres d'ocupació turística del 2016, el benefici no s'ha traduït en una millora de les condicions de feina per a aquestes empleades.
Al contrari, el sector ha denunciat la precarietat laboral que pateix, sobrecàrrega de feina, acomiadaments per embaràs, lesions cròniques, contractes parcials, entre d'altres.
Les cambreres de pis han portat les seves reivindicacions fins a Brussel·les, al Parlament Europeu, i des d'En Lloret Si Se Puede consideren que és el torn de l'Ajuntament de Lloret. Tenim al telèfon el portaveu d'En Lloret Si Se Puede, Paulino Gracia. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, de què serviria aquest distintiu?
Bueno, en principio lo que serviría sería de... No sé si me escuchan bien, yo me escucho con retorno. Ustedes me escuchan bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale. Lo que serviría sería para que distinguir los hoteles que respetan los convenios laborales, que tratan a los trabajadores y que hay un buen servicio, y los que no. Eso sería básicamente el objetivo de la moción.
Ah, però per què s'ha pensat en dur a terme aquesta proposta al ple? Perquè què és el que es vol aconseguir amb aquest distintiu?
Bueno, desde el municipalismo es complicado trabajar por en favor de los derechos laborales, porque claro, tampoco es que tengamos mucha mano sobre eso. Pero sí que es cierto que en Benidorm, por ejemplo, esta moción se presentó hace unos 4 meses. Son los dos únicos ayuntamientos, que sería Benidorm y Lloret, y el objetivo sobre todo es eso, intentar que todos los hoteles que están en Lloret y que no cumplen con los convenios laborales, pues que sea una manera más de que los cumplan, ¿no? Además, para ser positivos también, que tiene una parte muy positiva, de cara a la marca de Lloret de Mar, ¿no? Que igual que hay, por ejemplo, si hay 4 hoteles, 5, 6, 7, X, que han conseguido ese sello y pueden ir a ferias, como puede ser Fitur de Madrid, etcétera, ¿no? Pues eso lo pueden llevar también, lo pueden vender. O sea, no es solo que también se va a ganar en los convenios laborales, que se respeten los convenios laborales y que el trabajador o la trabajadora gane, sino que también es algo bueno para la marca Lloret.
¿Y cómo es valoraría si acompleixen els drets dels treballadors?
Bueno, nosotros lo que queremos es que haya una mesa en la que esté formada por los grandes sindicatos, también por el gremio de hoteleros, por la asociación de las Kellys y por técnicos del Ayuntamiento de Lloret, pero sobre todo los de Lloret Futur, ¿no? Entonces yo creo que ellos deberían de ser un poco los que valoren. Nosotros tenemos una propuesta, no la hemos implantado en la moción, pero tenemos una propuesta, pero queremos que sean ellos también los que valoren y que creen la forma y la manera de qué hotel sí, qué hotel no. Pero sobre todo sería de cara a los hoteles que son los que respeten los convenios laborales por una parte y luego por otra parte pues el servicio, ¿no?
Uh-huh. I diuen a la moció que el que volen és que es creï aquest distintiu i que l'Ajuntament només treballi en el futur amb els establiments que el tinguin.
Sí, bueno, eso es otro punto, porque por ejemplo, desde Lloret Futur, que se hacen campañas y se traen a youtubers y se traen, bueno, pues todo lo que contrate el Ayuntamiento que lo trabaje con los hoteles que tengan ese distintivo. ¿Por qué? Porque será una manera de dar ejemplo desde el Ayuntamiento.
I també aprofiten la moció per instar els empresaris del sector turístic a dur a terme accions sobre seguretat i prevenció de riscos.
Sí, sí, perquè igual que hay hoteles que sí que lo hacen y lo respetan, hay otros hoteles que no lo hacen. Entonces, a los trabajadores, cuando si realmente queremos que venga clientes de que tengan un poco de que no tengamos el turismo de borrachera, para que me entienda la gente, y que haya un poco de turismo de calidad, también se tiene que reflejar en los trabajadores en el servicio. También hay que preocuparse por los trabajadores y las trabajadoras a la hora de coger las cargas o de hacer habitaciones. Nosotros nos hemos centrado bastante en la moción en las Kelly, que son las mujeres que limpian los hoteles, porque creemos que son una de las columnas vertebrales del turismo, ¿no? No significa que solo vaya a ella, sino va reflejado a todos los trabajadores y las trabajadoras del turismo. Pero sí que es cierto que creemos que si sale aprobada sería muy, muy positiva de cara al turismo y de cara a las trabajadoras y los trabajadores de Lloret.
¿Hi ha opcions que rebi suficient suport per tirar endavant?
Bueno, pues todavía no lo hemos comentado con el resto de grupos, pero bueno, esperemos que sí. Es algo, creo que es positivo, ¿no? No es algo ni que haya que invertir de dinero público, tampoco quiero decir que es bueno, es positivo. Y ya le digo, no es solo para las trabajadoras y los trabajadores, sino que sería también para poder hacer más fuerte la marca de Lloret, ¿no?
Uh-huh. Caldrà esperar dilluns per veure si finalment tira endavant o no. Per què se centren sobretot en les cambreres de pis dels hotels?
Bueno, ellas no solo consideramos nosotros que sean una de las columnas vertebrales del turismo, sino que también ellas han reivindicado muchísimo el tema de la precariedad laboral. También son ellas una de las que más sufren esa precariedad laboral, ¿no? Despidos por enfermedades que son totalmente injustificables, sobrecargas de esfuerzo. O sea, hay un largo etc que realmente ellas están sufriendo muchísimo. Entonces, por eso la moción va un poco centrada en ellas. Pero es verdad que la moción lo que hace es coger a todos los trabajadores de la hostelería.
Uh-huh. Doncs veurem dilluns finalment què és el que passa amb aquesta moció que presenta en Lloret Si Se Puede. I Paulino Gracia, com a portaveu del grup municipal, li agraïm molt que ens hagi atès avui a la ràdio. El bon dia, bona hora. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. Nova Ràdio Lloret amb la Marató de TV3.
8 i 22, seguim avançant. Més d'una vintena de classes dirigides per col·laborar amb la Marató de TV3 és la proposta que fa la piscina per demà dimecres 13 de desembre.
Des de l'equipament s'ha programat una jornada esportiva amb diferents sessions al llarg de tot el dia que seran obertes a tothom. Pels no abonats s'ha establert un preu reduït de 3 euros que aniran destinats íntegrament a l'esdeveniment solidari.
El director de la piscina, Ricard Salinas, explica quines activitats es faran.
Podríem destacar qualsevol, no? Estic segur que les que més extindran per l'afluència seran les activitats que farem a mig matí, a principis del matí, tant amb el pilates com el cycling, o el de les 9 i mitja del matí, o el GAC de les 10 i mitja o per la tarda, les activitats de les 6 i mitja de la tarda, que podria ser el cycling, o el Zumba de les 7 i mitja, per exemple.
La Marató de TV3 s'enfoca enguany a les malalties infeccioses que són la causa d'un de cada 3 morts al món i que, a més, representen un problema important de salut pública. Les més freqüents són la pneumonia, la grip, la gastroenteritis o les infeccions urinàries.
Ricard Salinas assenyala que és el segon any que se sumen a la Marató i que tenen intenció de fer-ho durant molt de temps.
Per mi ja és, des que som aquí, és el segon any que estem, bueno, farem ja un any i mig, i bueno, la Marató TV3 l'any passat ja ens vam sumar i la nostra intenció és sumar-nos cada any. Sempre que es pugui aportar, doncs nosaltres des de la nostra part hi aportarem.
La Marató de TV3 no és l'única causa solidària en què s'implica la piscina. Al llarg de l'any col·labora amb altres jornades com l'esclerosi múltiple, el gran recapte d'aliments o la campanya de recollida de joguines per a les festes nadalenques.
A més, per aquest 2018 també donarà material esportiu a una fundació que treballa amb dones embarassades a Tanzània.
Cap al mes de març tinc programat fer un viatge cap a Tanzània també per col·laborar amb la una fundació sense ànim de lucre, que és el Mama Elos, que treballa amb dones embarassades i amb, tenen una casa d'acollida amb nens, que també fan treballar amb l'escolarització dels nens allà a Tanzània. I bueno, des de la piscina de Lloret també mirarem de portar una miqueta amb material esportiu i amb alguna de roba, que jo mateix es portaré cap allà.
A banda de les classes dirigides des de l'equipament municipal, també es fa una promoció especial per a la jornada d'aquest dimecres amb un abonament 3x1 en què es podrà gaudir de 3 mesos al preu d'un. A més, a tothom que faci una donació a la Marató entrarà en el sorteig d'una mensualitat gratuïta segons quina sigui la seva aportació.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I obrim ara Plana Esportiva per recordar que estan obertes les inscripcions per la 7a edició de la cursa de Nadal, prevista pel dia 24 de desembre aquí a Lloret. Es tracta d'una prova popular d'uns 5 quilòmetres pels carrers de la vila que inclou un recorregut per nens a dins de les pistes d'atletisme.
Des de l'Ajuntament es convida els participants a anar-hi disfressats. Escoltem el regidor d'Esports, Joan Bernat.
És una cursa popular per a tots els públics i crec que tothom l'espera, crec que s'ha convertit en un clàssic i que tothom espera aquest dia. Aquest any cau en diumenge 24, abans de la nit de Nadal, i bueno, bé, són 5 quilòmetres que ho pot fer quasi tothom amb una mica de preparació. Hi ha gent que anirà més ràpid, hi ha gent que anirà més tranquil·la, però al final és una festa per disfrutar i sobretot per veure abans les carreres infantils dels nens i nenes.
El recorregut serà l'habitual de les darreres edicions, amb sortida i arribada a les pistes d'atletisme, passant per l'avinguda Just Marlès i el passeig marítim.
És un recorregut que ja fa molts anys que el fem, són 5 quilòmetres, i al final el que vol córrer la gent de Lloret o la gent que ens visita és pels llocs més centrals de Lloret, i aquest és el barri del Rieral, sortint de les pistes, passant per l'avinguda Just Marlès i després encara per fer el passeig, per tornar a les pistes i acabar doncs, amb un estadi d'atletisme.
Les curses dels infants es realitzaran dins de les pistes d'atletisme. Enguany poden participar nens i nenes nascuts a partir de l'any 2013. Es donaran premis als tres primers en arribar a la meta, tant homes com dones, però també es guardonarà el participant més jove i el de més edat, així com l'equip més nombrós i la disfressa més original. A més, tots els participants de la cursa de Nadal que arriba a la 7a edició rebran una samarreta per la seva participació. Els infants obtindran, a més de la samarreta, una medalla. Les inscripcions, que es limiten a 1.000 persones, es poden formalitzar en línia a través del web de l'Ajuntament amb l'aplicació Lloret Smart o presencialment al puntet, a la secció d'esports o a les oficines de turisme.
Dos minuts per dos quarts de nou, i recordem també que el Mercat Municipal organitza una fira de Nadal que obrirà cada dia en el mateix horari que el mercat des de demà dimecres fins al 24 de desembre. La proposta inclou tallers infantils, pintacares, espectacles de màgia, demostració d'artesania, cuina típica d'aquestes festes, sortejos per petits i grans. A més, els dissabtes 16 i 23, aquest dissabte i el següent, hi haurà la presència del Pare Noel i es farà cagar el tió. Julián Muñoz, representant dels paradistes, confia en que la iniciativa agradi a tothom i ajudi a fomentar aquest espai comercial del municipi.
El mercat necessita una mica de potenciar una mica perquè està molt parat, i hem decidit de muntar aquesta fira per animar-li una mica més cap a la Nadal. Ara pintacares, talles infantils, decoració nadalenca, sorteos de petits i grans, i cuina nadalenca, màgia, artesania, i ara el cagatió, que lo faran el dia 16 i 23 al migdia, per un sorteig, i ara tallers també.
La fira l'organitzen els paradistes i la regidoria de comerç. El regidor Cristian Fernández assegura que els paradistes tenen tot el suport de l'Ajuntament.
Fa cosa d'unes setmanes els mateixos paradistes es van acostar a nosaltres i nosaltres sempre cada any, des de que hi soc a la regidoria, dinamitzem d'alguna manera aquests dies de Nadal amb alguns tallers o amb algun tema sempre enfocat al públic infantil. L'any passat ja ho vam fer per iniciativa pròpia, però creiem que aquest any, doncs, amb la proposta que ens havien fet els mateixos paradistes, doncs hi podíem trobar alguna cosa que sigués molt adient i diferent a la de l'any passat.
Són ara 9:15. Moment al Bon Dia, Bona Hora de recuperar la informació del temps. Tornem a saludar de nou amb Miquel Bernis per conèixer tots els detalls. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Sense el vent de Garbí, avui la temperatura és força més baixa al matí, fins i tot ha baixat més de 10 graus en alguns punts de les comarques de Girona respecte al que hi havia ahir a primera hora. Tot i així, hi ha poques glaçades, hi ha poques temperatures sota zero aquest matí. I esperem a un migdia, això sí, amb temperatures també més curtes que no pas en la jornada anterior, màximes per sota dels 15 graus en general, dia amb força sensació d'hivern i marcat pel cel mig ennuvolat, estones amb intervals de núvols, estones amb sol, sense descartar la possibilitat d'algun ruixat puntual al migdia a primeres hores de la tarda. Seran més probables a l'interior de les comarques de Girona o en tot cas en alguns punts de la costa central, però no és del tot descartar perquè es pugui escapar alguna gota al voltant de Lloret aquesta tarda. En tot cas, precipitacions minces. De cara als dies vinents, demà i dijous, dies més variables, però segurament amb més clarianes que no pas núvols en general. I estem esperant un altre canvi de temps que de cara a divendres tornarà a fer augmentar els núvols i és probable que deixi alguns ruixats. Segurament no seran molt abundants, però en diferents comarques de Girona divendres probablement calgui tornar a obrir el paraigua. Pel que fa a les temperatures, continuaran les pujades i baixades els dies vinents. Demà al matí serà quan farà més fred probablement d'aquesta setmana, caldrà abrigar-se encara més que avui, però en canvi de cara a dijous i divendres la temperatura es dispararà bastant clarament cap amunt i en canvi, per contra, el cap de setmana, dissabte i diumenge, tornarem a valors similars als d'avui o als de demà. Per tant, muntanya russa del termòmetre, sobretot els dies més alts, dijous, màximes de 16 o 17 graus.
Moltes gràcies, Miquel. El fred ja es nota. Tenim 5 graus de temperatura, tot i que la sensació tèrmica és de 3 graus. La humitat, el 86%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Una premsa, la de proximitat, que destaca la victòria d'Impacte del Girona. Ho diu el Diari de Girona, que parla de la victòria d'ahir de l'equip gironí contra l'Espanyol a Cornellà al Prat, 0-1. Els jugadors del Girona celebren el gol de Timor en aquesta imatge que il·lustra la portada. També el diari El Punt se'n fa ressò en portada dient gran triomf al camp de l'Espanyol. Els gironins es van imposar amb un gol de Timor per 0-1. Tot i així, el titular més destacat del Punt és espoli consumat. Fa referència al fet que l'Estat hagi executat el trasllat de les 44 obres d'art originàries de Sixena des del Museu de Lleida amb un desmesurat dispositiu policial. El Punt parla d'indignació. Sobre aquest tema, el Diari de Girona, el titular que hi destina és Plors a Lleida i Alegria a Aragó pel trasllat de les obres d'art. Una altra notícia que comparteixen els dos diaris és la inversió de 8 milions d'euros que farà a Girona l'Ajuntament el 2018. I destaquen que l'Ajuntament vol refer l'antic cinema modern i el Pont del Dimoni durant el proper any, a partir del gener. En l'apartat de les eleccions, el Punt destaca dues declaracions. Una és de Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors i Relacions Institucionals. Diu que el gran error és encallar-nos en debats que ens paralitzen. I l'altra és de Clara Ponsatí, que ha enviat una carta des de l'exili i que diu que fa un temps gris, però guanyarem els grocs. Pel que fa al Diari de Girona, sobre les eleccions, destaca que l'agenda d'un imputat revela noms clau sobre el full de ruta de l'1 d'octubre. També sobre el debat gironí diu que hi ha dos models oposats per construir el futur de Catalunya. I una declaració de Natàlia Sánchez, cap de llista de la CUP per Girona, que diu que aquestes eleccions ja no són un plebiscit. El plebiscit va ser l'1 d'octubre. D'altra banda, en un altre ordre de qüestions, titular destacat al Diari de Girona, el temporal porta vents que freguen els 100 km per hora a Santa Coloma de Farners. Les onades van arribar a 7 metres al litoral. Tres contenidors van caure al mar al port de Palamós i la biomassa emmagatzemada es va escampar fins la platja. Són els titulars que llegim en aquests diaris de proximitat.
La resta de contingut més general són els següents. El País titula «El Suprem investiga tota la cúpula del procés». El Periódico, la causa de l'1 d'octubre tindrà desenes d'imputats. El Diari Ara, per la força. L'ABC, l'últim esperpent del independentisme. El Mundo, llegim que un referèndum no pactat amb l'Estat no té sentit. I finalment, La Vanguardia avui ofereix en primera plana el titular o la informació que el Suprem investigarà més membres d'Esquerra Republicana de Catalunya i de la CUP.
Doncs veiem que en els diaris generalistes és el tema més destacat, aquest, que el Suprem amplia la investigació per rebel·lió a més polítics independentistes. També sobre aquest tema, dir que la Moncloa demanarà explicacions a Bèlgica pel cotxe policial amb una estelada. D'altra banda, la Fiscalia investiga un professor de la Universitat de Barcelona que va dir que Miquel Iceta tenia els esfínters dilatats a través del Twitter. En un altre ordre de qüestions, l'Estat es ven un 7% de Bankia. Un cop feta efectiva aquesta operació, l'Estat encara serà propietari del 60% del banc. Els treballadors d'Iberia, atenció, si heu de volar a les festes de Nadal, perquè els treballadors d'Iberia han convocat una vaga parcial pels 4 dies previs a Nadal. En àmbit internacional, explosió prop de l'estació central d'autobusos de Nova York en un intent d'atemptat. Encara als Estats Units, Donald Trump vol establir una base a la Lluna per poder arribar a Mart. Vladimir Putin diu que Rússia abandonarà Síria un cop n'ha fet fora Estat Islàmic. I si tornem cap a casa, ja s'ha fet públiques les nominacions als Globus d'Or. La forma de l'agua de Guillermo del Toro és la favorita al guardó a millor film, on s'enfrontarà amb Los Archivos del Pentágono, Tres Anuncios en las Afueras, Dunkerque i Call Me by Your Name.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs al Diari de Girona, una notícia ben àmplia sobre Lloret és la següent, a la pàgina 17. Els forestals de Lloret pateixen dos atacs vandàlics en 3 mesos. L'agrupació de voluntaris estudia traslladar la seva seu a Blanes si l'Ajuntament no els autoritza a fer un tancat per protegir els dos cotxes que van aparèixer ratllats el 19 de setembre i divendres passat. D'altra banda, el diari El Punt explica que Ciutadans reclama per la Costa Brava un cap amb servei d'urgències. La formació considera anòmal que entre Mataró i Girona no n'hi hagi cap i creu que aquest cap afavoriria descongestionar els hospitals de Calella i el comarcal de la Selva ubicat a Blanes. I finalment, com cada dimarts, Carlos Arbó publica article al Diari de Girona, avui dedicat a la CUP i la Revolució.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Fira d'Artesania Catalana i altres productes. El 16 i 17 de desembre, vine al Passeig Verdaguer de 10 del matí a 9 del vespre. Hi trobaràs un fotocol nadalenc amb el Pare Noel i l'Elf de Lloret. Un tió gegant perquè els nens el puguin fer cagar i jocs gegants. Respira el Nadal pels quatre costats. T'hi esperem el 16 i 17 de desembre. Secció de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
Ich bin Erasmus-Studentin. Ich komme aus Barcelona.
Com estàs?
Bueno, no massa bé. No estic massa bé aquí amb la gent. Muss man etwas abgeben oder ist es...
Sie sind doch sicher intelligent genug, um das selber rauszufinden.
Estem escoltant el tràiler de Julia East, pel·lícula doblement premiada al Festival de Màlaga, que el Cineclub Adler projecta aquest dijous a Lloret. La dirigeix Elena Martín, a qui vam descobrir a les Amigues de l'Àgata, que va inaugurar la primera edició del cicle Cinema i Dona.
Amb Julia East, Elena Martín debuta rere les càmeres amb una pel·lícula sorgida de les llums i ombres d'un Erasmus a Berlín. Ella mateixa protagonitza aquest treball amb trets autobiogràfics biogràfics.
La Júlia, que dona nom a la pel·lícula, és una estudiant d'arquitectura que abandona Barcelona per viure un any amb una beca Erasmus a Berlín. Un cop allà, completament sola per primer cop, s'adona que no es coneix tan bé a si mateixa i que no sap què vol fer amb la seva vida.
La projecció aquest dijous a partir de les 9 de la nit al teatre s'emmarca dins el cicle Cinema i Dona, una activitat que organitza el Cineclub Adler amb l'Associació de Dones l'Aurora. En acabar la projecció hi haurà col·loqui al vestíbul del teatre.
Parlem de Julia East amb el president del Cineclub Adler, Joan Moret, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què s'ha escollit aquesta obra d'Helena Martín per projectar dins del cicle Cinema, Dona, Cinema i Dona?
Doncs perquè ens venia de gust començar el cicle amb una cara coneguda i bé, ens ho han posat gairebé en safata de plata al tenir aquesta pel·lícula que una mica neix de la mateixa iniciativa que ja ens va portar les amigues de l'Àgata, que si us recordeu doncs és la pel·lícula que vam veure l'any passat també per donar el primer pas d'aquest cicle que fem amb l'Aurora. Per tant, ens anava molt bé doncs, veure una pel·lícula que surt, que es creen les mateixes característiques, que té un recorregut similar, perquè també passa pel DEA, pel Festival de Cinema d'Autor de Barcelona, i que després doncs, arriba a la cartellera catalana. Nosaltres, als cineclubs, sempre ens hem d'esperar uns mesos, a vegades doncs, bastant més, per poder portar les pel·lícules, però al final ho acabem fent, perquè també el compromís amb el cinema de producció catalana, amb el cinema fet a casa nostra, almenys des del Cineclub Adler hi és, i per tant fem aquest esforç de portar produccions que trobem interessants, que han tingut un recorregut també internacional, però que són produïdes a casa nostra i que ens donen aquesta proximitat amb el cinema del país.
I hem llegit que és una pel·lícula senzilla, honesta i delicada.
Sí, absolutament. A més, és una pel·lícula feta també amb un equip tècnic reduït i bé, per gent que té 20 i pocs anys i que, per tant, doncs, té molt d'entusiasme per allò que fa. És una pel·lícula que surt també de l'experiència autobiogràfica d'alguna manera, tot i que no expliqui una història real, però sí que per fer-la doncs, s'han imbuït de la pròpia experiència d'aquests estudiants de comunicació audiovisual que alguns d'ells doncs, han fet Erasmus i que, per tant, això els hi ha fet viure una sèrie d'experiències que després han volgut convertir en pel·lícula. I de fet, Julia East és exactament això, no? És l'experiència d'Erasmus, no des del que potser ja se'ns ha explicat alguna vegada, que és la part més lúdica de l'experiència, tampoc des de la part acadèmica, sinó bàsicament de la part de la maduració personal. I això és potser l'aportació que fa a la pel·lícula.
Perquè volia preguntar, no? Nosaltres hem explicat l'argument, però volia preguntar què és el que destacaries. Seria això, aquesta vessant més personal de l'Erasmus.
Sí, una mica aquesta experiència que et pot donar a la vida, que és com un primer espai de llibertat fora de casa. Suposo que una cosa és quan tu doncs vas estudiar, fas estudis universitaris, i molts estudiants lloretencs doncs s'hi han trobat, que han d'anar a viure a Barcelona, i ja estan una mica, ja tenen un primer espai de llibertat fora de casa, de la família, etc. Però després, si fas un Erasmus, ja no tornes als caps de setmana, sinó que estàs bastant més lluny, vens per festes, per dates molt assenyalades, i per tant sí que ja és una experiència molt diferent. I la pel·lícula parla exactament de què és això i què passa quan s'acaba aquesta etapa i has de tornar, i una mica tens la sensació que estàs fent un pas enrere.
Doncs això és el que es podrà veure aquest dijous, i en acabar, col·loqui.
Sí, en acabar doncs ens reunirem amb la gent que li vingui de gust parlar de la pel·lícula, res, una estoneta, una mica per compartir quines són les impressions que ens ha donat doncs la pel·lícula, la relació que puguem trobar amb la que vam veure l'any passat, i una mica doncs també per presentar, a veure com quins són els crèdits d'aquest nou cicle Cinema i Dona i cap on anirà aquestes diferenciacions que anirem fent al llarg de l'hivern.
Doncs esperem que vagi molt bé tant la projecció com el col·loqui. I Joan Moret, president del Cineclub Adler, gràcies un dia més per compartir-ho amb tots nosaltres. Molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
De nou, l'horaria de Santa Cristina ens fa dues propostes nadalenques. La primera, un concert aquest diumenge amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, l'única formació de cambra estable i professional de Catalunya creada a Figueres. Oferirà un repertori de música clàssica vinculada al Nadal d'autors com Strauss, Tchaikovsky o bé la dansa del sabre. El concert és gratuït, comença a les 7 de la tarda a l'Ermita de Santa Cristina. I de cara al 1 de gener arriba una proposta molt esperada, la dansa del sabre, que escoltem ara de fons. I com dèiem, de cara al 1 de gener arriba una altra proposta molt esperada, que són les anomenades sardanes a l'alba. És una activitat que es fa a pocs indrets de la costa. Consisteix en rebre el primer raig de sol de l'any ballant sardanes, en aquest cas a la plaça del Pi. Com en les altres edicions, hi haurà xocolata calenta pels assistents i la cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes. Tot plegat començarà a les 7 del matí de l'1 de gener del 2018. I el que fem és, per ampliar la informació, donar pas a la Rosa.
Tenim els estudis Arseni Frigola, obrer major de Santa Cristina. Molt bon dia.
Bon dia.
Anem a pams amb totes les activitats que proposa l'obreria aquests dies amb aquestes festes de Nadal. De cara a diumenge, aquest diumenge dia 17, heu convidat l'Orquestra de Cambra de l'Empordà per oferir un concert de valsos i de polques.
Correcte. El proper diumenge a les 7 de la tarda i amb entrada gratuïta per tothom que ens vulgui acompanyar, l'obreria ofereix aquest concert de Nadal, que és un concert tradicional aquí a Lloret, ja fa molts anys que es porta a terme, i aquest any he cregut que l'oferta que ens feien des de l'Orquestra de Cambra era interessant. És una orquestra de 12 músics i que amb aquest repertori de valsos i polques d'Strauss, d'Stravinsky, perquè també tocaran la suite del Trencanous, és un programa, com deia, interessant, i que espero que hi hagi una bona resposta per part de la gent que pugui anar a Santa Cristina, encara que siguem a l'hivern. Tenim l'ermita condicionada amb estufes, l'aparcament és suficient i, per tant, espero que sigui una ballada amb molta afluència de públic.
Estem parlant d'un repertori de música clàssica, eh?
Música clàssica, però ja et dic que música que ens recorda aquestes dates de Nadal, de valsos, polques, i que em fa l'efecte que, d'alguna manera, en el nostre imaginari comú, pues, aquest tipus de música, encara que sigui música clàssica, perquè aquestes dates de Nadal és molt escaient.
I, Arseni, has esmentat un fet important. L'ermita no hi farà fred.
Espero que no.
Almenys s'intentarà que no.
Tenim les estufes a punt, tenim les ampolles de gas butano a punt, i, per tant, espero que no tinguem fred.
Això és aquest diumenge, dia 17 de desembre, a partir de les 7 de la tarda.
Correcte.
I llavors ens feu una altra proposta molt esperada, de cara al dia 1.
El dia 1 de gener tornem a repetir l'experiència de rebre el primer sol de l'any amb música de sardanes, en un lloc emblemàtic pels lloretencs com és el Glaçà del Pi de Santa Cristina. És una experiència que hem fet també aquests últims anys, hem tingut una resposta del públic bastant bona, i que el seu post emblemàtic, un lloc on es veu molt bé la sortida del primer sol de l'any, i que hi ha aquesta unió entre la terra i el mar, un racó de la Costa Brava preciós, doncs ens fa l'efecte que això ens anima a seguir amb aquesta, ja podríem anomenar tradició, de rebre el primer sol de l'any amb música de cobla, música de sardana, des de la plaça del Pi. També deixem que hi afegeixi que per la gent que ens vulgui acompanyar, doncs els oferim xocolata calenta amb melindros, perquè allà sí que no hi ha estufes i fa una miqueta més de fred, i perquè la gent pugui entrar una miqueta en calor, doncs només arribar ja els oferim xocolata i melindros.
Deu ser molt benvinguda, aquesta xocolata calenta.
Sí, la veritat és que sí.
Ve de gust, oi?
Molt.
I les sardanes dinaran a càrrec de la cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes.
Sí, són els mateixos de cada any, i bé, un repertori escollit entre ells i el nostre soci amb aquests temes, com és en Jordi Roques, el soci i exobrer de Santa Cristina, que d'alguna manera coordina aquesta activitat.
I, Arseni, com és el fet de rebre el primer sol de l'any ballant sardanes en un lloc emblemàtic de Lloret com
pues,
aquest?
La veritat és que fa molta patxoca, perquè és un sol com el que surt cada dia, però aquell dia, especialment aquell dia, és el primer sol, el primer raig de sol de l'any. La gent ho espera amb un cert neguit, i bé, les sardanes són l'excusa perfecta per poder, congregar gent a la plaça del Pi, i tots plegats, pues, esperar aquest primer sol.
A quina és l'edició que feu ja d'aquestes sardanes a l'alba?
Aquesta és la tercera.
La tercera. I ve gent de Lloret, ve gent de fora, com respecte a les altres edicions?
Ve gent, bàsicament, de Lloret, però també ve gent de fora. La nostra intenció és que sigui arribar a esdevenir un referent en aquesta zona de l'Alt Maresme, la Costa Brava, la Selva Marítima, d'aquest tipus d'esdeveniments que també es fan en altres punts de la costa catalana.
Però es fan a pocs llocs, això.
Es fan a pocs llocs.
A Cadaqués, no? O al Cap de Creus, vaja.
Al Cap de Creus, a l'Escala, em fa l'efecte que també es fa.
Sí, en dos o tres punts més, oi?
I algun altre punt. Doncs nosaltres ens hem afegit a ser un mes, perquè repeteixo que el lloc és perfecte per fer una activitat d'aquesta mena.
La gent que hi va, ha dormit o no ha dormit? O hi ha de tot?
Hi ha de tot. Inclús els mateixos músics, em fa l'efecte que n'hi ha algun
que no han dormit.
Si han dormit, molt poquet.
O molt poc, exacte.
Però la qualitat de la música segueix sent estupenda. Ja et dic, hi ve gent de tot arreu, bàsicament lloretencs, però també gent de la zona.
Doncs, Arseni Flegola, en prenem nota d'una i altres propostes per part de l'Obreria de Santa Cristina. Aquest concert doncs, de Cambra de l'Empordà amb els Sos i Polques aquest diumenge dia 17 i les sardanes de l'Alba de cara al 1 de gener. Moltes gràcies per l'entrevista.
A vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Set minuts i seran les 9 i teníem previst una altra entrevista mirant ja el cap de setmana per fixar-nos en una fira d'artesania al Passeig Verdaguer, tant dissabte com diumenge, organitzada per l'Associació Sabors Catalans. Volíem parlar amb el seu president, Josep Maria Soldavila, però aquesta connexió no ha estat possible. El que volem fer ara és recordar-vos que la piscina de Lloret se suma demà amb la Marató de TV3, amb més d'una vintena de classes dirigides per col·laborar amb aquesta campanya de TV3. És la proposta per demà dimecres de la piscina.
Des de l'equipament s'ha programat una jornada esportiva amb diferents sessions al llarg de tot el dia que seran obertes a tothom. Pels no abonats s'ha establert un preu reduït de 3 euros que aniran destinats íntegrament a l'esdeveniment solidari.
El director de la piscina, Ricard Salinas, explica quines activitats es faran.
Podríem destacar qualsevol, no? Estic segur que les que més èxit tindran per l'afluència seran les activitats que farem a mig matí, bueno, a principis del matí, tant amb el pilates com el cycling, o el de les 9:30 del matí, o el GAC de les 10:30 o per la tarda, les activitats de les 6:30 de la tarda, que podria ser el cycling o el zumba de les 7:30, per exemple.
La Marató de TV3 s'enfoca en guanyar les malalties infeccioses que són la causa d'un de cada tres morts al món i que, a més, en representen un problema important de salut pública. Les més freqüents són la pneumonia, la grip, la gastroenteritis o les infeccions urinàries.
Ricard Salinas assenyala que és el segon any que se sumen a la Marató i que tenen intenció de fer-ho durant molt de temps.
Per mi ja és, des que som aquí, és el segon any que estem. Bueno, farem ja un any i mig. I bueno, la Marató TV3 l'any passat ja ens vam sumar i la nostra intenció és sumar-nos cada any. Sempre que es pugui aportar, doncs nosaltres des de la nostra part hi aportarem.
La Marató de TV3 no és l'única causa solidària en què s'implica la piscina. Al llarg de l'any col·labora amb altres jornades com l'esclerosi múltiple, el gran recapte d'aliments o la campanya de recollida de joguines per a les festes nadalenques.
A més, per aquest 2018 també donarà material esportiu a una fundació que treballa amb dones embarassades a Tanzània.
Cap al mes de març tinc programat fer un viatge cap a Tanzània també per col·laborar amb la una fundació sense ànim de lucre, que és el Mama Elos, que treballa amb dones embarassades i tenen una casa d'acollida amb nens, que també fan treballar amb l'escolarització dels nens allà a Tanzània. I bueno, des de la piscina de Lloret també mirarem de portar una miqueta amb material esportiu i amb alguna roba, que jo mateix el portaré cap allà.
A banda de les classes dirigides des de l'equipament municipal, també es fa una promoció especial per a la jornada d'aquest dimecres, amb un abonament 3x1, en què es podrà gaudir de 3 mesos al preu d'un. A més, tothom que faci una donació a la Marató entrarà en el sorteig d'una mensualitat gratuïta segons quina sigui la seva aportació.
Tornant a la Marató de TV3, dedicada aquest cop a les malalties infeccioses, com veiem, torna a tenir un pes rellevant aquí a Lloret. Són moltes les entitats que se sumen a la campanya amb activitats benèfiques molt variades. Tenim demà, per exemple, la piscina, el diumenge va haver-hi la primera activitat que va ser un torneig de pitja empat i dissabte hi haurà una xocolatada a la farmàcia Espinet. L'endemà diumenge coincideixen tres propostes: pujada al Montgròs amb el centre excursionista, concert de Nadal amb el casal de la gent gran i ballada de country a l'hotel Guitar Central Park amb The Country Revival Farmers. A més, el 20 de desembre, al bosc del Col·legi Immaculada Concepció, es farà un pessebre vivent organitzat per la mateixa escola. El director de la Fundació La Marató, Lluís Bernabé, ha explicat que les malalties infeccioses afecten a moltes persones i per això volen destinar la recaptació d'aquest any.
Una de cada tres persones moren per una malaltia infecciosa, això al món. I agafant com a mostra de per què les malalties infeccioses afecten ara i aquí a Catalunya, agafaríem la dada, diguéssim, una de les més importants, que seria la de l'asèpsia, de manera que dels 22.000 casos de ciutadans que cada any ingressen a un hospital, malauradament 4.000 moren com a conseqüència de la asèpsia.
La Marató es farà aquest diumenge i s'hi explicaran coses com ara quines mesures podem prendre en el nostre dia a dia per evitar les malalties infeccioses. Per exemple, podem rentar-nos les mans 5 cops al dia, posar-nos vacunes, fer un bon ús dels antibiòtics o tossir i estornudar tapant-nos amb el braç i no amb la mà.
Aquests bacteris, segons la persona, quan la passem d'una a l'altra, que pot ser amb un simple gest com donant-los les mans, quan saludem amb una persona, doncs es podria evitar amb un altre simple gest, que és a l'hora de tossir, malgrat que haguem estat educats durant molt de temps dient que, escolta'm, per intentar evitar que passin els bacteris d'una persona amb una altra, doncs posa't la mà. Molt bé, això diuen els experts, que és excel·lent, no? Però què passa? Ara estan ajudant a dir que millor que ens posem la part interior del colze.
Lluís Bernabé ha explicat que una font important de recaptació són les activitats que s'organitzen arreu del país.
I això és meravellós, perquè són actualment, durant els darrers 3-4 anys, portem 1 milió de persones amb cada una de les 10 edicions de la Marató participant fent una activitat. I sobretot la divulgació que es fa d'aquestes. Tots tenen el seu cartell, el seu díptic on s'expliquen aquestes malalties infeccioses, algunes de les moltíssimes malalties infeccioses.
Doncs es pot col·laborar amb la Marató participant en alguna d'aquestes activitats que s'organitzen o bé fent un donatiu de manera directa a través del telèfon, si voleu prendre nota, 905 11 50 50. Doncs arribem ja al final del Bon Dia Menora en aquest dimarts 12 de desembre. Queda mig minut i seran les 9 del matí. Temps per acomiadar-nos i per donar-vos les gràcies un dia més per fer-nos confiança. Nosaltres tornem demà, com sempre, a les 8 en punt i us esperem a tots. Que vagi molt bé el dia.
Bon dia, bona hora.